el trobareu en llibreries de per aquí.
Sabeu que avui, cada 15 dies, dijous sí, dijous no, tenim una connexió sempre amb el nostre company Rafael Balaguer, perquè ens parla d'aquest programa o d'aquesta sèrie de programes que fem sobre els petits de gegants, 16 instants que canvien el món. A vegades les coses són complicades i no sabem ni què vol dir, no sabem ni pronunciar l'enunciat, diguem-ho així. Avui és més fàcil, avui diu el gran invent del senyor Roget. Hosti, sembla, i això de Roget sembla tot català, un Roget, no? No ho sé. Rafael, bon vespre.
Bon vespre.
Que, senyor, tu ets el senyor Roget?
No, sóc el senyor Balaguer.
Molt bé, no? Perquè dic, a veure si ho havies inventat tu, no ho sabíem. O sigui, tu no ets l'inventor.
No, 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 no tinc pas aquesta sort d'inventar encara de moment res especial.
Bueno, però si més no, tens alguna relació amb el senyor Roget per saber què va inventar, no?
Bé, haver llegit alguna cosa sobre ell. Mm-hmm. Ja està.
Molt bé, a quin segle ens remuntem avui?
Avui anem cap a l'any 1600 poc.
Poc.
A principis de l'any 1600. Bé. No passarem del 1610, em temo.
Estem a començaments del segle XVII. O sigui, anem avançant, vam començar quasi el Big Bang i anem avançant,
Anem a apropar-nos cada vegada més, doncs, a la contemporània.
Molt bé.
I pues... tant, perquè et viatja per la història de la ciència.
Ah, bé, molt bé. Explica'ns qui és el senyor Roget, a veure.
Bé, doncs el senyor Roget, em sembla que com sempre faig, ho deixarem pel final.
Llavors, bueno, però explica què és el gran invent, que és el començament, no?
Ara anem bé, el gran invent, Què deu ser aquest gran invent? Molt bé, recordeu que el darrer dia deixàvem el senyor Copèrnic al llit de mort, pràcticament, i comentàvem que ell va intentar ja demostrar científicament la validesa de les idees heliocèntriques, és a dir, que el Sol està realment al centre del sistema solar i que els altres planetes, la Terra també, doncs orbiten el Sol i doncs, que és la visió doncs, real que correspon a la realitat, però que va ser molt controvertida a la seva època doncs, perquè resultava que els models anteriors, que contemplaven un sistema geocèntric, doncs funcionaven millor a nivell científic, a nivell matemàtic. Mm. És a dir, que encara que la idea heliocèntrica era la correcta, les proves científiques de l'època doncs no demostraven això. Quin gran problema, no? Aleshores, doncs, com es va resoldre aquesta qüestió? Doncs bé, una aportació cabdal la va fer el senyor Galileo Galilei amb les seves primeres observacions telescòpiques del cel, observacions científiques del cel amb els primers telescopis. I això va ser cap a l'any 1609-1610 les primeres observacions científiques de Galileo Galilei amb aquest telescopi. I clar, normalment s'associa Galileo Galilei a la figura de l'inventor del telescopi, però és que no va ser així.
No va ser així. Sí, i ens anem cap a Catalunya, em sembla. Jo ho feia bé, això, de dir que en Roget em sonava català.
Sí, en Roget és de Girona. Sí,
No és de l'Empordà?
És de Girona,
vaja.
És de Girona, o era, vaja.
O era de Girona, molt bé.
Era de Girona. Però bé, aleshores, esclar, Galileo Galilei no va ser l'inventor del telescopi, però sí que va ser, potser, dels primers, que tampoc va ser el primer, en fer un ús científic d'aquest invent. Però esclar, anem a pams, no? Com es va inventar doncs, aquest telescopi, que és un instrument que també doncs, canvia el món, perquè recordeu que Galileo Galilei amb el seu telescopi, una de les coses que descobreix, que estudia bé, és que els satèl·lits de Júpiter orbiten el planeta Júpiter.
Però a veure, Rafael, amb això què em vols dir? Que el senyor Roget va inventar el telescopi per mirar la veïna, mentre que en Galileo per mirar les estrelles?
Més o menys,
i per això va passar la història.
Més o menys, va passar la història per això. Ja saps que aquí als Mediterranis sempre tenim un caràcter una mica més... Encara que en Galilei estava a Itàlia.
Sí.
Doncs també alguna cosa en aquest sentit devia fer segur.
No, refereixo que clar, en Galileu la fama que devia tenir és per això, perquè ho va fer servir per uns mitjans ja molt més científics que el senyor Roget, suposo, no?
Exacte, sí, sí. Aquí ens vam quedar amb una vessant més comercial, com a
vostè. Ja.
Però bé, el que us comentava, doncs, que el que canvia el paradigma cap a l'heliocentrisme és això, és descobrir que hi ha uns cossos que orbiten a un altre cos que no és la Terra. O sigui, els satèl·lits de Júpiter orbitaven a Júpiter i no orbitaven la Terra. I aleshores aquí ja sí que es comença a imposar la idea correcta de l'heliocentrisme que havia doncs, popularitzat ja els seus moments, dels primers moments, doncs, Nicolau Copèrnic. Però bé, dèiem que Galileo no va ser l'inventor. Doncs qui va ser? Doncs aquí hi ha moltes hipòtesis. És confús al moment de la invenció del telescopi, fins i tot qui va ser-ho. El qui més se li atribueix és un òptic holandès que es deia Hans Lippershey, que era un òptic que fabricava ulleres i tenia un taller doncs, a la vora del port. I la llegenda diu que els seus fills un dia doncs, imagineu-vos un taller d'un senyor que fabrica ulleres, va polint les seves lents, les té totes escampades per allà a la taula, i un dia els seus fills, doncs de casualitat jugant, posen una lent davant d'una altra, mirant cap a l'horitzó, i s'adonen que els vaixells, ostres, es veuen més a prop.
Però cap per avall.
El pare, digue'm.
Cap per avall o no?
Cap per avall, cap per avall.
Cap per avall, no?
Cap per avall, cap per avall. Aleshores, clar, sorpresos, li diuen al pare, que ja tenia doncs, cert enginy, diu, escolta, jo si ho fico una lent a una banda d'un tub i l'altra a l'altra estarem del tub, i ja tinc, doncs, el primer telescopi.
Uh-huh.
D'acord? I, de fet, doncs, sembla ser doncs, que aquesta hipòtesi és força romàntica, no? No ho sabrem potser mai si va ser així amb els nens mirant per la finestra. Però bé, Hans Lippert, si és el que se li atribueix a aquesta invenció del primer telescopi. Això era cap a l'any 1590 i pocs. I, esclar, ell s'adona que aquest invent doncs, pot ser interessant, sobretot doncs, per què? Doncs per fer un ús militar. Evidentment, si veus arribar als exèrcits enemics abans, tens cert avantatge estratègic. I, per tant, doncs, ho va oferir a la noblesa, als governants, no va acabar de funcionar massa bé això. Suposo que les novetats a vegades sempre sobten, tot i que alguns sí que es van mostrar interessats, però de seguida sí que es va escampar la idea molt ràpidament, entre cometes, no?, en aquella època, però sí que es va començar a escampar per Europa la idea d'aquest disseny dels primers telescòpics i que fins i tot la funció que era per observar o per espiar l'enemic, doncs el primer nom que se li dona era gairebé en anglès, que era spyglass, no?, o sigui, el vidre per espiar, que és curiós. Doncs aleshores, aquesta idea, com us dic, s'escampa ràpidament per Europa, arriba a les oïdes de Galileo Galilei, ell, com que era també molt enginyós, diu, escolta, jo em fabrico el meu primer telescopi també, se'l fabrica, també intenta contactar amb la noblesa, allà, sí, sí, li fan un contracte gairebé de per vida, perquè veuen que allò, com a instrument de guerra, doncs és útil, i fins i tot...
Perdona, és l'època que està a Venècia, ell?
Està a Pàdua.
A Pàdua, està.
Està a Pàdua.
Vale, vale.
I aleshores el que fa... es perfecciona tant el disseny que el primer telescopi doncs, de Lippert si augmentava 3 vegades només, proporcionava 3 augments, a mi ja els últims de Galileo ja donaven fins i tot 30 augments, que ja, doncs déu-n'hi-do, per l'època que estem parlant, de 1600. Ha estat molt i molt bé. Però bé, doncs, i aquí, fins aquí arriba més o menys la idea oficial de la invenció del telescopi. Clar, quan Galileo ja, amb esperit científic, observa el cel, descobreix les fases de Venus, els cràters de la Lluna, comencen a intuir-se els anells de Saturn, en fi, ja comença la veritable astronomia moderna. Però, esclar, fins i tot podem discutir això. Va ser realment Galileo Galilei el primer que va observar amb esperit científic, amb un telescopi? Doncs resulta que no. Hi ha esbossos anteriors a Galileo Galilei, també fets amb telescopi, d'un senyor que es deia Thomas Harriot, que comença a observar la Lluna. Però, esclar, el problema és que el senyor Harriot tenia poques qualitats artístiques i els seus dibuixos de la Lluna doncs, eren bastant nefastos, eren poc detallats, i en canvi els de Galileo Galilei doncs, ja sí que es veia doncs, un gran detall i sí que es començaven a intuir detalls de la Lluna espectaculars, dels mars, dels cràters, tots aquests detalls de l'orografia lunar que ja fan un paral·lelisme amb la geologia també doncs, de la Terra. Es comença a fer veritable ciència.
I
abans d'això, hi ha alguns que fins i tot diuen que en èpoques clàssiques, en èpoques antigues, ja s'hi havien dissenyat telescopis, perquè hi ha algunes obres d'art a Síries i Babilònies on es mostren sacerdots que sembla que estan mirant al cel amb una mena de lents, que això són hipòtesis ja, perquè esclar, aquí ja no podem acabar d'interpretar-ho correctament. Jo no m'ho crec, és una mica com la hipòtesi aquella que coneixereu de l'astronauta aquell de Palenque, d'Amèrica, que clar...
Ah, una mica d'Anniken, no, vols dir?
Exacte, sí, hipòtesi molt d'Anniken. I tot hi ha una altra, més, que ens apropa més en el temps, però tampoc massa, és la Grècia clàssica, on hi ha certes ceràmiques en les que hi ha inscrites doncs, persones que estan doncs, com sostenint un tub llarg, que seria el típic telescopi refractor, doncs a l'alçada dels ulls, però... clar, alguns ho interpreten com un telescopi, però si veieu el gravat de la ceràmica, jo ho interpretaria com una flauta, perquè resulta que tenen 5 foradets en aquest tub, i a més els dits que l'estan sostenint estan pintats com si estiguessin en moviment, no? Per tant, doncs clar, les hipòtesis són variades per retardar, doncs, en el temps, no fer-ho arribar molt, molt, molt lluny, doncs, aquest primer disseny del telescopi. Però bé, ja us deia, ens quedaríem amb Thomas Harriot, que és el primer que, encara que sense massa traça, comença a dibuixar la Lluna, i ja sí Galileo Galilei, que comença a fer el veritable estudi científic del cel amb el primer telescopi. I el senyor Roget, on ens entra aquí? Doncs és que resulta que sembla ser que el senyor Roget, concretament en Joan Roget, que era un òptic gironí, doncs podria haver estat el primer que va dissenyar aquest sistema òptic, perquè també fabricava doncs, ulleres, també tenia un altre taller a Barcelona, I el curiós és que les primeres notícies que estan documentades respecte a aquest telescopi del senyor Joan Roget són anteriors a tot això, són del 1590, 1593, i fins i tot hi ha testaments de persones potentades, doncs, que es deixaven en herència el telescopi, que a més a mi m'agrada molt el nom que fan servir, perquè li diuen ullera de llarga vista. És fantàstic el nom que li donen al disseny, al telescopi, no l'anomenen telescopi, sí que l'anomenen això, ullera de llarga vista, que fins i tot jo encara recordo el meu avi.
Sí, exacte. Sí.
Uns prismàtics i uns llarga
vista. Sí, senyor, sí, senyor. Sí, sí. Això té raó.
A casa sempre ho deia, de petits.
Doncs això ja ve de l'any 1590. Per tant, és bastant espectacular. Aleshores, doncs, sembla ser doncs, que sí, que el senyor Roget, no sabem si influenciat d'algun altre disseny que vingués doncs, d'Europa o d'Itàlia, també alguns ho diuen, no? Perquè els primers historiadors que comencen a referenciar això són italians, i per tant, a vegades, aquest vincle que es pot donar, no? Aquest feedback entre una font i una altra, doncs és confús quan anem tan enrere en el temps, perquè els arxius sabeu que estan molt bé, però també poden arribar a ser extremadament incomplets. Doncs ens situen en això, en que possiblement és possible doncs, que el telescopi fos un invent d'aquí Girona. Aleshores, aquí el problema que va tenir Joan Roget és que es va perdre el seu llegat en quant a la invenció del telescopi en el tema de les patents, per exemple, el tema comercial, perquè de fet van tenir molts problemes, fins i tot Lippershey i altres que s'atribuïen l'invent, perquè en aquella època, com que es va escampar molt ràpidament la idea, tothom que es va dissenyar el seu tub va voler patentar l'invent, doncs clar, fins i tot les oficines de patents de l'època no donaven la patent a ningú perquè cada dos per tres sortia un nou inventor amb un invent doncs molt similar. I esclar, va tenir el problema aquest, i de fet després doncs ja sabem com som, no? Que aquí sempre és millor sí, sí. De fora, i sí. Al final, entre una cosa i una altra, no se li va acabar de fer massa cas ni se li va donar la importància que tenia aquestes ulleres de llarga vista. I fins i tot és sorprenent, perquè tot això que és bastant sorprenent i bastant sòlid, un cop es consulta les fonts, doncs va quedar totalment desapercebut fins que a l'any 2008 doncs un parell d'historiadors doncs comença a recuperar la història de Joan Roget com el possible inventor del telescopi. Però ja us dic, és que és un invent que canvia el món, és la base de l'astronomia moderna.
Molt bé.
La patent sí, sí. Del temps, perquè quan mirem el cel mirem el passat, i tenir a l'abast doncs, que potser fos un senyor de Girona qui idees doncs, aquest sistema òptic, doncs la veritat és que és per estar molt content i molt orgullós.
Rafael,
el gran invent del senyor Roget.
Això. Et dones compte que els italians ens tindran mania al final? A veure, li volem agafar el telescopi, ens volem quedar amb Colom, que ja no és genovès, que també el volem cap aquí. Escolta, al final s'ho quedarem tots els catalans, o què?
Bueno, sempre s'hi quedarà la pasta.
Molt bé.
Es quedin amb Berlusconi, ells.
Vinga,
això sí.
Merci, Rafael. I dins de 15 dies parlarem de principi a matemàtica, que això ens sona més a tots, em sembla ja.
Sí, sí, això ja es queda molt proper.
Molt bé. Vinga, merci. I, bueno, fins dissabte, no?
Fins dissabte, sí, sí.
D'acord. Adéu-siau, bon vespre.
Bon vespre.